Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Dilluns comença l'esperat Mobile World Congress a Barcelona en una edició ja molt semblant a les d'abans de la pandèmia i que van convertir Barcelona en l'epicentre mundial de la tecnologia i la telefonia. Avui en parlarem amb el vicepresident del Govern de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró. I amb ell també parlarem dels reptes digitals de futur que Catalunya no pot deixar escapar. I també rebrem Miquel Lladó, amb qui parlarem d'una qüestió clau per poder complir el que ens proposem, saber com som i quines són les nostres capacitats, les capacitats que ens fan únics. Avui l'emprenedor Josep Coll es traurà el vestit d'astronauta emprenedor que tant li agrada i es posarà el vestit de científic de laboratori per explicar-nos el secret d'una fórmula, la fórmula de l'èxit. I el publicista Jordi Urbea ens parlarà d'una nova espècie d'homínids, una espècie descoberta recentment, l'Homo Subscriptor. Què vol dir? No us ho perdeu. Ja sabeu, oients, esperem els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter, a Instagram i a Facebook. Com serà el món de demà? Com serà? Com serà? Comencem a revolucionar-nos.
Vas pellant botats, gires es volant en el ritme de la música.
Dilluns torna el Mobile World Congress a Barcelona de manera presencial. Una excel·lent notícia per molts motius. Mica en mica anem deixant la pandèmia enrere i haurem de tornar a centrar-nos en tots els reptes que teníem per davant abans que arribés el fatídic coronavirus. Reptes, per exemple, com el de la digitalització. Avui rebem al Revolució un dels polítics que fa més anys que clama per la digitalització. Avui rebem al programa el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, i conseller de Polítiques Digitals i Territori, un home que té clar que Catalunya serà digital o no serà. Vicepresident del Govern de la Generalitat, conseller de Polítiques Digitals i Territori, molt bona nit, benvingut al Revolució, què tal?
Molt bona nit, molt content de ser aquí amb vosaltres.
Molt bé.
Sempre és un plaer poder parlar dels temes que em feu divulgació i que són tan importants pel país.
Molt bé, dels temes digitals que sé que són els que més li agraden, no?
Bé, m'he dedicat tota la meva vida a això. Soc enginyer en sistemes d'informació, m'he format en aquest àmbit i tinc la sort que puc treballar d'allò que m'agrada.
Clar que sí. Vicepresident, d'aquí unes hores comença aquest Mobile esperat, aquest ja serà molt presencial, encara no amb les xifres prepandèmia, però imagino que amb el fet que es pugui fer ja és una notícia, no? Què destacaria de l'edició d'enguany i quants visitants es preveuen que vinguin, finalment?
Bé, aquest ha de ser el Mobile de la recuperació, perquè portem 2 anys amb unes condicions molt dures de la pandèmia on realment, doncs recordo perfectament la reunió on es va decidir que se suspenia el Mobile. Sí, fixi's vostè que tants anys que fa que estic al capdavant d'aquest esdeveniment, no? Des del 2013, quan vaig entrar a la Generalitat, i sempre hi havíem tingut problemes, cada any una vaga de tal, una vaga de no sé què, un problema X, i no, sempre els acabàvem resolent tots, i fèiem el millor mobile de la història. Doncs va haver de ser un virus el que es va, diguéssim, el que va fer suspendre el mobile, no? Un virus com el Covid, no? Per tant, aquest ha de ser el mobile ja de la recuperació. Esperem, en aquest sentit, doncs, que puguem arribar a les xifres, ens agradaria, del 50% del que va ser el millor mobile de la història, del 2019, de gairebé 120.000 visitants. Per tant, si arribem a una xifra al voltant dels 60.000 visitants, crec que serà tot un èxit.
Aquest Mobile 2022 tractarà de temes com la tecnologia financera, el 5G, la intel·ligència artificial, també parlarem de la tecnologia en el núvol, internet de les coses, problemes climàtics, la ciberseguretat. Què destacaria, no? I què destacaria i què és el que ens canviarà? Sé que des del govern, des de l'administració, voleu parlar també de la nova economia de l'espai, que n'hem parlat al Revolució. Què destacaria que serà el més important d'aquest Mobile?
A veure, com a més important, jo crec que és el que fa referència avui a tot el que és la intel·ligència artificial. Això cada cop pren més relleu en molts àmbits i, per tant, és un dels grans temes del Mobile. Però, com a novetat, crec que començarem a veure ja el 6G. Uh-huh. I per tant, tot i que de forma molt incipient, i per tant també estic esperant de veure exactament, no, quines, en fi, quines novetats respecte del 6G d'on ens depara aquest mobile. I això està passant, aquestes novetats passen a Barcelona, passen a Catalunya, som el centre del món digital durant aquesta setmana, i això crec que és molt important, perquè situa Catalunya i ens fa de Catalunya una marca a nivell global, digital, doncs que és, com dic, molt important pel país.
I de la nova economia de l'espai, què destacaria? Ja tenim l'enxaneta que fa un any que ja va volar, diguéssim.
Sí, sobre la nova economia de l'espai, aquest és un sector que específicament des del govern de Catalunya hem volgut promoure perquè entenem que és un sector d'oportunitats laborals en els propers anys, perquè l'espai és un àmbit on fins ara no hi teníem accés per situar-hi infraestructures de telecomunicacions. L'enxaneta va ser la primera infraestructura de telecomunicacions que el govern de Catalunya, doncs, ha situat en òrbita, a l'espai. En vindran més. L'objectiu és que hi hagi un segon llançament a la segona meitat d'aquest any, per tant, cap a la tardor, i que n'hi puguin haver més, no? Perquè, en definitiva, del que es tracta és que aquests nanosatèl·lits puguin prestar serveis de connectivitat a tot el territori per, sobretot, millorar processos econòmics, des del món de l'agricultura, el món de les emergències, el món de la seguretat, el món de la indústria. Creiem que és una indústria d'aquelles que, més enllà de que generarà llocs de treballs propis, en l'àmbit dels nanosatèl·lits i les comunicacions, però també ajudarà altres sectors a ser més eficients i més competitius.
Per cert, Felip VI torna a Barcelona al Mobile. El monarca participarà tant en el sopar previ com a la inauguració oficial de l'esdeveniment. Colau confirma la seva assistència. Hi anirà vostè al sopar?
Sí, ja vaig anar-hi també l'any passat, tot i que va ser un mobile atípic, perquè en plena pandèmia doncs no va ser un mobile normal. Ja vam deixar clara la nostra posició respecte al tema, del rei, no? Nosaltres el que no farem és que en aquells actes que són importants pel país, doncs ser-hi presents i defensar, evidentment, la posició de la Generalitat com a govern de Catalunya i com a vicepresident del govern i responsable del mobile, no? Que el rei vol venir, perfecte, doncs que vingui. En tot cas, el que no farem i no estarem és en aquelles parts més institucionals des de la perspectiva, podríem dir, ja del segle passat, com són els famosos besamanos, no? I aquest tipus d'actitud que no ens semblen, evidentment, doncs, apropiades des de la perspectiva, no, del que va significar aquesta persona en el procés polític que hem viscut.
Uh-huh. Què li diria al monarca o què li dirà?
Doncs no ho sé, no sé si parlarem o si tindrem l'ocasió de parlar, perquè entenc que aquest tipus d'inauguracions, doncs estem també per la feina i per atendre les empreses, i aquest és el nostre principal objectiu, captar inversions, fer que el Congrés vagi bé, fer que les empreses catalanes doncs trobin oportunitats, i això ens dedicarem.
Però estaria d'acord que Catalunya està més digitalitzada que la resta de l'Estat espanyol?
Bé, si ho dic jo, pot semblar que ho diu algú de part, no? I per tant ens hauríem de cenyir, no, a indicadors que mesuren precisament el nivell de digitalització dels països i dels territoris. N'hi ha un, que és el DESI, que és un índex europeu que mesura el nivell de digitalització de l'economia i la societat europea, i en aquest indicador he de dir que Catalunya surt molt ben posicionada, surt en cinquena posició quan, en fi, utilitzem doncs aquests indicadors i els apliquem a Catalunya, no? Surt només per darrere de països nòrdics i, per tant, bastant per davant que l'estat espanyol, que el conjunt de l'estat espanyol, no? Per tant, hauria de dir que Catalunya, doncs, evidentment, està, des de la perspectiva, doncs, de la seva digitalització, doncs, per sobre d'Espanya, evidentment.
El mobile, molt important. Els hotelers i restauradors i taxistes de Barcelona entomen amb alegria ja també aquesta celebració. Torna a la normalitat, s'han reservat 10.000 habitacions. Per cert, creu que Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, fa prou publicitat del que significa el mobile per Barcelona?
Això, miri, jo el que sí li puc dir és que la Generalitat sempre ha estat al costat del mobile, sempre, des del principi, i mai l'hem posat en qüestió. Mai hem cregut que el mobile no fos una cosa bona per Catalunya i per Barcelona. Segurament hi ha hagut d'altres que en certs moments han tingut dubtes, però jo crec que, en fi, després també ja han sabut veure i rectificar aquella posició.
La vaga dels treballadors dels ferrocarrils catalans a la Generalitat afectarà el mobile o no?
No, perquè ja no està afectant en aquests moments. És una vaga en aquests moments doncs, molt minoritària, d'un sindicat molt minoritari, i el nivell d'incidència és baixíssim. Per tant, en fi, creiem que no tindrà cap afectació.
Per cert, li he de dir que fa un any i mig el vaig entrevistar al Revolució TV3, se'n recorda, d'aquella entrevista?
Me'n recordo l'entrevista, sí.
Juntament amb l'aleshores vicepresident Pere Aragonès i el Revolució, i vam ser premonitoris. Avui ell és president i vostè vicepresident. És curiós, no? És veritat.
No sé, això vostè s'hauria de plantejar, en fi, potser tenir una altra professió, tirar les cartes a la gent i potser, doncs, no sé, guanyaria.
Ho deia com a curiositat, perquè em deien que Catalunya s'ha de digitalitzar massa en aquest capítol. M'ho deien al setembre del 2020, fa un any i mig. I què li falta a Catalunya per ser plenament digital, no? Anem a repassar notícies. El govern impulsa recerca 6G. Ara també estàvem parlant del tema New Space. Sé que m'agradaria que em parlés del nou hub digital audiovisual que també es vol impulsar, les Tres Xemeneies, que no és gaire conegut. Però estem arribant a aquesta digitalització que ja comentàvem fa un any i mig?
La digitalització no s'ha acabat. Estem tot just al començament d'aquest procés de transformació digital. La nova industrialització es diu digitalització, i això vol dir que afecta a tots els àmbits de la societat i a tota l'economia. Empreses, administracions, en fi, serveis, tot arreu, no? Qui no es digitalitzi no tindrà oportunitats. Això és així. Els mitjans de comunicació mateixos, també. Han hagut de fer un procés, perquè, evidentment, doncs, el consum audiovisual avui també es produeix per altres bandes. En aquest sentit, nosaltres estem treballant en totes les disciplines que podem, des del govern, impulsant tant desplegant fibra òptica, perquè l'accés, evidentment, doncs, a la connectivitat és fonamental, com, per exemple, també llançant satèl·lits per tenir altres tipus de connectivitat, com també, evidentment, treballant per reduir la bretxa digital, en programes de capacitació, etc. I, evidentment, també fomentant la nova economia digital en tots els àmbits. I un d'ells, precisament, i un àmbit de desenvolupament, és el sector de les Tres Xemeneies, allà a Sant Adrià. És una continuïtat del 22 Arroba. Ara mateix vinc de veure una empresa del 22 Arroba, que ha estat un èxit des de la perspectiva del desenvolupament d'empreses tecnològiques, doncs, que allà s'hi han situat, i com això està sent un gran pol d'atracció de talent de molts punts d'Europa, de gent, de treballadors, en aquesta zona. Doncs bé, les Tres Xemeneies vol ser una continuïtat d'aquest hub digital que estem creant aquí a Catalunya, a Barcelona, a Sant Adrià, i de fet una de les grans decisions que ens va portar a fer que les Tres Xemeneies pugui ser en els propers anys doncs un d'aquests un hub digital i també de l'audiovisual, és que ara fa un any vaig prendre la decisió de construir allà un port digital de cables submarins. Per qui no sàpiga què són això dels cables submarins, els cables submarins són aquests cables que uneixen els continents, que transporten moltes dades. Són com, per dir-ho així, no? Els grans, en l'època industrial, perquè aquí per ara serien els aeroports o els ports, no? Que transportaven avions i mercaderies i persones, doncs necessitem altres continents, doncs necessitem també cables que ens connectin als altres continents. Catalunya fins ara no té cap cable submarí, no li arriba cap cable submarí. Doncs bé, ara arribarà el primer.
I això vol dir que...
I arribarà clar. A la zona de les Tres Xemeneies. I això permetrà que aquell entorn doncs pugui també desenvolupar aquesta nova economia digital gràcies també a aquesta infraestructura que hem estat planificant al llarg d'aquests anys i que espero que al llarg d'aquest any el cable ja finalment arribi.
Aquesta producció audiovisual que es farà en aquest hub digital, llavors m'imagino que es pot fer, no? Amb temes internacionals, estarà també vinculada amb els mitjans públics, amb TV3 i Catalunya Ràdio, podria ser?
Està per definir. En tot cas, ja penseu que quan parlem d'un hub digital i de l'audiovisual estem parlant d'empreses del sector digital, també, evidentment, d'empreses del sector audiovisual, i això vol dir que es pot generar allà doncs, un entorn molt atractiu de generació de coneixement, de continguts, a més, al costat d'una infraestructura com un cable submarí, que vol dir que podran arribar de forma molt ràpida a tots els continents. En fi, les noves feines del segle XXI passen també per aquest món digital, cada cop més. I, per tant, el que realment serà allò és un gran pol de creació de feina, que al final també és el que,
pel
que
treballem. Jocs de treball. Data de finalització la tenim? De quan estarà aquest hub digital audiovisual?
No, això anirà a més... O sigui, el cable i la infraestructura del port, això esperem tenir-ho aquest any, i el desenvolupament urbanístic de tota aquella zona... doncs s'ha de fer en els propers, durant els propers 5 anys.
5 anys,
Sí, sí. Per tant, no és un projecte... Pensi que allà s'han de fer actuacions urbanístiques, s'han d'arranjar, tindrem, a més, les tres xemeneies, que serà un skyline preciós, molt identificatiu, no?, d'aquest hub digital. Per tant, estem dant una gran oportunitat i ho volem fer conjuntament també amb totes les administracions.
Això arribarà el 2027 i a la televisió vaig preguntar com s'imaginava la Catalunya del 2022 al vicepresident Puigneró. Llavors no era vicepresident, però deia això ja. Com s'imaginen llavors la Catalunya del 2022, és a dir, post-Covid i solucionant molts dels temes que tenim ara?
El Fòrum Econòmic Mundial, en un informe recent, deia que la humanitat s'enfronta en els propers 10-15 anys a tres grans reptes. Això era abans del coronavirus. El repte migratori, el repte del canvi climàtic. No podem continuar carregant-nos el planeta, per tant, aquest ha de ser un país que tingui molt present el que són les polítiques ambientals. I el tercer gran repte és el de la transformació digital, per donar oportunitats de futur a tots els ciutadans i empreses del nostre país.
Repte migratori, repte canvi climàtic, repte transformació digital. Li haig de preguntar com s'imagina la Catalunya del 2025. De moment ja tenim una Catalunya amb un projecte digital AINA per introduir també el català a la intel·ligència artificial i a les màquines. Això és el que també estàvem dient, que ja té milers de veus, però necessitem més intel·ligència artificial en català. Suposo que també aquest és un dels reptes de cara al 25, del 2025.
Bé, aquest és un repte, jo penso que per ara ja. O sigui, no podem esperar el 2025 a que les màquines i els dispositius ens parlin en català, ens entenguin i ens parlin en català. El català està en emergència lingüística i ho estem veient. Avui els joves ja no estan en les plataformes que segurament vostè i jo érem, quan érem joves, no utilitzàvem, no?, per consumir contingut audiovisual, i estan en altres plataformes on el català hi escasseja. I per tant hem de fer tot el possible perquè la llengua també es salvi en l'entorn digital. Hem de treballar per aquest objectiu. Miri, tots reconeixem avui la importància que va tenir el .cat, no? O la Wikipedia catalana per posicionar el català a internet. Ara, avui, necessitem, a més, que internet ens entengui i ens parli en català. I el projecte AINA va d'això. Va de que quan ens relacionem amb els dispositius, ja sigui des del mòbil, ja sigui amb la nevera, amb la torradora, com diu l'Àlex Hinojo, o amb un ascensor o amb el cotxe, no haguem de canviar de llengua. Perquè ja és prou trist, que a vegades amb l'excusa aquesta de la bona educació que diuen que tenim els catalans, que jo no sé si se li ha de dir així, de canviar-nos d'idioma a la primera, a les primeres de canvi, home, canviar-nos ja d'idioma amb una màquina, això ja no sé com dir-li, però en tot cas seria rebaixar-nos d'una forma inacceptable. I per tant necessitem que les màquines i els dispositius entenguin i parlin en català, i estem treballant amb el projecte AINA per fer-ho possible. Per això demanem la col·laboració de molta gent.
Clar. Per tant, les màquines han de parlar en català, i també fa uns mesos Catalunya va patir un ciberatac important. També aquest és un dels riscos, no?, de la tecnologia i en beneficis. Catalunya està preparada per si rep més ciberatacs de gran magnitud, perquè també ho sap, no?, com a conseller viurem més.
Mai s'està al 100% preparat, com si li preguntés vostè al conseller d'Interior si s'està preparat per no tenir més accidents de trànsit, o no tenir més robatoris, o no tenir... en fi, la seguretat total no existeix. Ara, podem mirar de minimitzar al màxim aquest tipus d'incidents. Això és el que ens dediquem des de l'Agència de Ciberseguretat, que vam posar en marxa el 2020. És una agència que procura i vetlla perquè, en fi, les nostres institucions, perquè les infraestructures i també per donar suport a les empreses, als particulars, quan tenen un incident, no?, ajudar-los a solucionar-lo, doncs aquesta agència té com a principal missió el servei públic de la ciberseguretat a Catalunya. De la mateixa manera que tenim el servei públic de salut o tenim el servei públic de... d'interior, de seguretat pública, doncs el Servei Públic de Ciberseguretat, la responsabilitat la té l'agència, que la vam crear, com dic, la vam posar en marxa l'any 2020, i és un instrument fonamental per donar garanties que l'entorn digital hi podem tenir confiança, perquè si no podem confiar en l'entorn digital perquè passen aquestes coses, la gent no l'utilitzarà. Si no l'utilitzem, no serem competitius. I si no som competitius, no tindrem futur des d'aquesta perspectiva, no? Perquè algú em deia, no, escolti, si tan insegur és el món digital, no? Hi ha tants ciberatacs, etc, perquè en tenim molts de ciberatacs, molts evidentment els aturem. Escolti, no hi ha una persona, desconnectem-ho tot, no? I així ja no patirem aquesta... Però és que desconnectar-ho tot vol dir que ens transporta a l'edat de pedra, eh? Avui una empresa sense internet no pot funcionar. Una administració, mira, l'autònoma, el ciberatac de l'autònoma, han estat durant mesos, doncs des del 11 d'octubre, si no recordo malament, doncs que no poden donar les classes amb normalitat, i no poden exercir la docència ni donar un servei de qualitat als seus alumnes com a conseqüència que van patir un ciberatac molt potent, no?
Per acabar, han vingut també moltes empreses a Catalunya. N'hem parlat al Revolució, Microsoft, Google, ara a Barcelona, també una bona notícia, Amazon, Apple. Hi haurà més titulars d'empreses grans tecnològiques que ara manen al món que vindran a Barcelona?
És un degoteig constant, no paren de venir. Allò que diuen alguns de que l'economia catalana està en decadència i que aquests 10 anys han sigut 10 anys, jo no sé, vaja, jo els recomano que facin una cosa, que vagin, miri, ja no li dic que ja vagin a les xifres que dona la Generalitat, que se'n vagin senzillament a les xifres que dona l'INE, per tant, l'Institut Nacional d'Estadística, i veurà com el nombre d'empreses que han vingut a Catalunya al llarg d'aquests anys és, en fi, internacionals, és importantíssima, i en el sector tecnològic encara més. Com el PIB català ha crescut, en fi, les exportacions van com un tiro, les exportacions del port de Barcelona, fent rècord. El Financial Times, recentment, dient que Barcelona i Catalunya eren el territori més atractiu per als inversors estrangers a nivell europeu.
I en autocrítica? En alguna autocrítica faríem o no? Alguna autocrítica? O tot és bo?
No, jo l'únic que dic és que el que no podem deixar tampoc... O sigui, sempre hi ha coses a millorar.
Sí.
Però intentar traslladar una situació o una realitat falsa sobre el que és Catalunya des de la perspectiva econòmica, això no, en fi, no podem acceptar-ho. I, per tant, sempre tenim coses a millorar i s'han de millorar, diguéssim, temes, però la situació de l'economia catalana és bona i només cal veure els indicadors d'atur, com són inferiors que en el govern de l'Estat. En fi, el PIB està per sobre, les exportacions... Anem prou bé.
Molt bé. Doncs hem d'acabar ja, segurament, continuar dient la frase Catalunya serà digital o no serà? Segueix pensant el mateix? Sí?
No, però és que, o el món, tothom.
És digital.
Que, en fi, si no, qui no es digitalitzi perdrà oportunitats. I, per tant, Catalunya no pot perdre oportunitats.
Molt bé. Vicepresident Puigneró, que vagi molt bé aquests dies al Mobile. Estarem seguint també des del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Un plaer que hagi passat avui per aquí.
Gràcies a tu, gràcies al programa i sobretot perquè sou un programa que col·laboreu i ajudeu moltíssim a fer possible aquest lema de que hem de ser un país digital.
Gràcies.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades...
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I, esclar, que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb mode elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la ara amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat. My bad habits lead to
late nights. Enamorar-se del futur, amb Miquel Lladó.
demà comença el Mobile, com parlàvem ara amb el vicepresident Puigneró, i segur que els dies que duri el Congrés els participants del Mobile faran el que nosaltres volem fer ara mateix, enamorar-nos del futur. Love is in the air, everywhere I look around. Saludem a Miquel Lladó, professor de IESE. Què tal? Un dels grans fitxatges d'aquesta temporada. Bona nit.
Bona nit, Chantal. Com anem?
Molt bé. Avui, Miquel, volem parlar d'una idea important. El potencial que tots tenim, oi que sí?
Sí.
Perquè tots en tenim, oi?
Tots en tenim. Tots en tenim. Tots en tenim i l'hem de trobar. I hem de saber quina és aquella cosa que fem millor, que ens agrada més, que segur que podem fer de millor que altra gent. Sí, sí, és important trobar-la.
Posa'm un exemple dels talents que pot tenir una persona, perquè tots tenim talents diferents i únics, no?
Mira, m'agradaria sortir del món de les persones i anem al món de les marques. Evidentment, vas a les marques, anem a un supermercat i veurem una sèrie de marques i n'escollim una per una raó, per ser un color, per tenir un gust, per ser un format. El mateix ens passa amb les persones, per això hi ha tanta gent que parla de les marques personals, i és veritat, tenim la marca personal, que és el nostre nom, i els nostres cognoms, que són únics. Per tant, ja els noms són únics, intentem ser únics com a persones. En el món del gran consum, si, diguéssim, parlem d'arròs, de sucre, doncs és igual, no, però parlem de marques quan hi ha uns diferencials. Intentem com a persones, com a professionals, no ser arròs i sucre, ser una marca que ens agafin, perquè tenim unes qualitats, unes habilitats, som capaços de fer alguna cosa i aportar alguna cosa diferent que altres no poden. Trobar això és el que ens fa potents, buscar aquesta diferenciació que ens fa diferents.
Potser, Miquel, algun oient escolta i pensa, jo no en tinc cap de talent. El problema no és que no el tingui, sinó que no l'ha sabut descobrir o potenciar. Això li passa a molta gent, no?
Sí, sí. Pensem, m'agradaria reforçar el tema del nom. Tenim un nom, i un cognom i un altre cognom. Som únics. Com a persones som únics. Aquesta crec que és una de les preciositats de la vida. I sí que és important i saber trobar aquesta habilitat, aquesta afició, aquesta voluntat, aquesta cosa diferent que ens fa diferents, ens fa únics i fa que ens puguem destacar dels demés. No destacar per anar endavant, sinó diferenciar-nos. Que puguem tenir aquell color, aquesta expressió, aquesta personalitat. Al final, tots els amics que tenim són diferents. I són diferents per alguna raó. Doncs, ostres, potenciar aquesta raó és molt maca. Jo crec que té molta potència.
El psicòleg Howard Gardner va definir una teoria que destaques en el teu llibre, Enamorar-se del futur, la teoria de les intel·ligències múltiples, no? Què diu aquesta teoria?
Mira, aquesta teoria va ser creada l'any 1983, o sigui, és bastant recent, no? I clar, estem acostumats a que parlem d'intel·ligència i el que i és com el coeficient intel·lectual. I jo crec que molts joves, molts petits, molts nens i nenes, han vingut marcats per un sistema d'avaluació de la intel·ligència del coeficient intel·lectual. El Gardner el que diu és que hi ha altres classes d'intel·ligència. I, per tant, això ens ajuda, ens obre una mica el mirall de dir, escolta, l'intel·ligència intel·lectual, el coeficient intel·lectual, pot ser important, però n'hi ha altres intel·ligències. I aquestes són les intel·ligències 8 més 1, 9 intel·ligències que en Gardner ens proposa i ens reflexiona. I em sembla que és molt interessant per conèixer-nos nosaltres mateixos i conèixer la gent que tenim al voltant nostre.
N'hi ha 9 d'intel·ligències. Jo, Miquel, si et sembla, te les dic i tu em defineixes breument perquè entenguem què vol dir cadascuna, quines qualitats té, quins reptes. Per exemple, l'existencial.
Mira, l'existencial és aquelles persones que tenen visió o tenen passió per saber per què vivim i per què morim. És donar sentit a la vida, no? I hi ha molta gent que està molt tranquil·la perquè és el trobar el perquè de les coses, eh? Aquesta és una mica la definició que ell com ho defineix.
Intel·ligència musical.
Musical, bé, evidentment ens podem imaginar, no? Aquells amics que afinen, aquells amics que no afinen, distingir els sos, les tonalitats, els ritmes, el timbre de veu, evidentment quines professions, ja ho podrien dir els oients, no? Són músics, cantants, que troben el seu entorn allà, quan sents aquella que cau una, la gent que són castanyoles. Per què? Perquè ho viuen. Doncs això, aquesta és la intel·ligència musical. I potser, aprofitant el coeficient intel·lectual, no sé quin serà, però hi ha gent que té una habilitat musical espectacular. Agafa un piano i posa a composar una cançó.
Intel·ligència intrapersonal.
És intra, és a dintre, és entendre't a tu mateix, el sentit, i de què sents i què vols. Aquí m'imagino líders, el Gardner ho descriu que és una gran habilitat per filòsofs, no? Perquè saben interioritzar les coses, conèixer-te, sentir-te molt com a tu mateix. I aprofito aquí dic perquè els líders, perquè si no et lideres a tu, com pots liderar els demés? Si la gent no et veu segur amb tu mateix, com pots pretendre que els demés segueixin les teves instruccions o les teves recomanacions?
La visual espacial?
Bueno, això en Gardner ho defineix com veure el món amb 3D. D'alguna forma, ostres, ens imaginem un arquitecte, un dissenyador d'interiors, amb certa banda un enginyer per la part mecànica. Són gent que la veiem perquè són nens que treballen els puzzles molt ràpidament, que dibuixen molt fàcilment. Hi ha nens que no agafen mai un llapis, hi ha gent que veuen un puzzle i se'n van darrere. Bueno, això ens pot ajudar, si em permeteu, a entrar ara a l'etapa dels fills, no? De poder intentar entendre quina és la intel·ligència que els nostres fills tenen per ajudar-los en el seu camí cap a ser adults i cap a la seva carrera professional.
La sinestèsica física.
Bueno, la sinestèsica és paraula així complexa, però la física és la coordinació de la ment i cos. Evidentment, aquí, grans esportistes, ens hem trobat grans esportistes que potser podríem qüestionar si la medició clàssica del coeficient intel·lectual els hi val, m'és igual. És que no vull, si la ten, no m'interessa si la tenen o no. El que m'interessa és que coordinin molt bé aquell passe, aquell dribbling, aquell tocar la pilota. Per tant, evidentment, és un tema d'esports, gent de ballar, actors, inclús actors que han de combinar, han combinat el moviment del cos i la ment per poder expressar el que tenen. Doncs aquesta seria la intel·ligència física.
Interpersonal, Miquel.
Interpersonal és interpersones, entre persones, per tant, és percebre sentiments i motius dels altres, és posar-te, allò que diuen de l'empatia, posar-te les sabates d'algú, per posar-te les sabates d'algú t'has de treure les teves pròpies sabates, vol dir treure't del teu món, de la teva economia, de la teva educació. Evidentment, aquí jo et posaria una altra vegada la paraula líder, i en Gardner parla de psicòlegs, parla de filòsofs, parla de polítics, o sigui, gent que té habilitat d'entendre el que la gent necessita i, evidentment, intentar-los donar el que necessita.
La lingüística.
Lingüística, bueno, ho diu molt bé en Gardner, diu paraules, les teves paraules que expressen el que vols dir. Hi ha gent que dius, no t'he entès, no m'ho podries tornar a dir. I hi ha gent que té una clarividència, amb explicar-t'ho en els teus programes, tens gent que explica molt bé les coses i que pot ordenar-les.
Que parla molt bé.
Aquesta és una habilitat lingüística. Evidentment, aquí ens vindria un escriptor, ens vindria un advocat.
Un periodista,
periodista bo, o sigui que sí, és veritat, aquesta és un professor. L'habilitat d'expressar el que hi ha a la teva ment.
I la naturalista i la lògica.
Bueno, la naturalista és entendre l'entorn, la natura, gent que, escolta, i aquí qui m'imagino, doncs biòlegs, gent que li agrada la natura, que els agraden els arbres, que els agrada passar pels boscos, i la lògica són matemàtics. Matemàtica és quantificar les coses, fer hipòtesis, demostrar-les, resoldre problemes. Hi ha gent que és molt bona resolent problemes. I, per tant, aquí científics, matemàtics, programadors, tot això dels desenvolupadors informàtics, enginyers informàtics, doncs són gent que té una intel·ligència lògica molt gran. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
Acabant, caminant per la vida, per tant, podem anar caminant amb aquestes intel·ligències, Miquel, i per acabar, diguem com podem saber quina és la nostra, no? Podem ser una mescla de vàries, no? Com podem saber? Mira, jo tinc aquesta, aquesta i aquesta. Què em diries?
Està molt atent. Veure quines coses t'apassionen, si et poses a ballar quan sona una música, si llegeixes més que números, si sumes constantment coses. Però és intentar fixar-nos, intentar no només anar cap a aquest coeficient intel·lectual, sinó d'aquestes 8 intel·ligències que podreu trobar a internet a nivell de Gardner o en el llibre d'Enamorar-se del futur, doncs, no desmoralitzar-nos, podem ser bo amb algú, la nostra gent no la tractem igual, uns tindran habilitats més físiques, uns altres més logístiques, matemàtiques, ajudem-nos tots a trobar quina és realment la intel·ligència que millor ens defineix, perquè així tindrem més èxit.
Jo diria, per acabar molt ràpid, que el Miquel té la lingüística lingüística, la intrapersonal i la interpersonal. M'equivoco, Miquel?
Lingüística, la lingüística sí. Pot ser la interpersonal, intrapersonal.
També.
Sí, evidentment. I la lògica, també, perquè m'agraden molt els números i sumo tota l'estona.
Molt bé, Miquel Lladó. Recomanem el seu llibre, Enamorar-se del futur. Gràcies.
Gràcies.
Revolució 4.0. Aquesta sisena temporada ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà?
Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Ola Luz.
Rock and Business amb Josep Coll.
No puedo ayudarte si no me curo yo antes. La carretera me cura.
D'aquí una estona, com us hem promès, descobrirem una nova espècie homínida, però abans un altre col·laborador del programa, Josep Coll, també ens promet emocions fortes. Ens vol explicar en exclusiva oients del Revolució ni més ni menys que la fórmula de l'èxit. Bona nit, Josep Coll, el nostre emprenedor de capçalera. Un aplaudiment per ell.
Bona nit, Xantal. Quina alegria veure't amb aquesta... No la podeu veure, però porta una caçadora de cuero d'aquestes de carretera, d'aquesta...
Amb unes roses, amb unes roses.
Meravellosa.
Molt bé, t'agrada. Escolta, m'alegro. S'acaba el compte enrere, com el cantaven els Europe, i de seguida coneixerem la fórmula. Però en Josep, a punt per al mobile, que comença d'aquí unes hores.
Bueno, totalment. Tenim una parrilla... Hem treballat molt aquest any al Mobile, amb reps que en tindrem un stand, que estarem amb la gent de Barcelona Tech City, que ens han deixat un hueco. Presentarem al món el dia 3 de març la nostra tecnologia per a empreses per eliminar reputació negativa. I atenció, la Casa del Llibre fa un acte amb el Mobile, algo world in the world, on presentarem el llibre de com muntar una startup amb 3.000 euros al quart intent. A la Casa del Llibre, el dia 28 a les 7 de la tarda, tots els oients i emprenedors, allà farem un afterwork, un poco de xamba, bueno, un poco de cava.
28 de febrer, dilluns, eh?
El dilluns, el primer dia, perquè tothom, quan acabi de treballar, se'n vagi directe a la Casa del Llibre.
Molt bé, per tant, amb la teva startup estareu en aquest Mobile i ha arribat el moment que ens revelis el que havíem promès. La fórmula de l'èxit, segons Josep Coll. Posa't la bata de científic i som-hi. Primera part de l'equació, dius, emprenedor més bona idea, oients, igual a solucionar un gran problema.
Evidentment, una bona idea ha de solucionar un gran problema. I un gran problema ha de ser que puguis ser un tailandès client i que guanyis diners mentre dorm, que sigui automàtic. Tecnologia el que fa és automatitzar processos. I això és la primera part d'aquesta superfórmula que avui has preparat en exclusiva per al Revolució 4.0.
Una altra fórmula de l'èxit, Josep Coll. Seguim. Valors... menys no deixar morts en el camí, més bon entorn familiar. Explica'm això.
Bueno, hombres y mujeres del mundo, las parejas vinagre. Si tens una parella que no et recolza...
Parella vinagre.
Parella vinagre. Si tens una parella que és com el vinagre, que quan tu veus, fas que bailes un poc el thriller, pues, si no tens entorn, és això de... Vols dir, Pep, que no és millor que vagis a la caixa? Ja els veiem tots a la Diagonal, vull dir. És fonamental que el teu entorn et recolzi. I el tema dels valors, no? Sempre ho han dit, libertad, lealtad, respeto, els valors del rock and roll aplicats, llibertat, deixar obrir les ales al teu equip, saber delegar, lealtat, no deixar morts al camí, i el tema del respecte, no? Jo crec que quan faltes al respecte és com un vaso de cristal que es cau al terra, i el respecte sempre amb una startup, no?
Clar que sí. Ja tenim, doncs, dues variables de l'equació. Ara hem de sumar-hi la pròxima part de l'equació, oients, que apareix quan comencem a posar l'startup en marxa. Unbon.com, què vol dir això? També cal facturar, no? Tenir clients des del primer dia, i de seguida s'ha de ser present i comunicar, no?
Bueno, el punt com és veritat. Sisplau, deixeu de posar noms a les startups de WeCongo, WeKingi, Statify, Statify.
Hi ha noms ser, molt estranys, eh?
Home, pareu,
noms
ja.
Molt estrany.
Gasteu-vos la pasta.
Home, el teu també és estrany,
home,
una mica. Home,
repscamp.com, no.
Està bé,
però
està bé.
No, quan això vol dir noms que la gent els dius per la ràdio i els sap escriure. Clar. Jo crec que això de... jo li deia el de Signaturi, no? Pues que ha triomfat també, està al top 10. I després el que s'ha de fer és una nevera i agafar paraules clau i juntar-les. Això és com es fa. I veure que el .com estigui en venda, perquè si està en venda jo crec que per 1.000, 2.000 euros pots tindre un .com curt, i després que tingui que veure amb la teva activitat, no? Jo quan diu, se llama Wongongo, però que, hòstia, els diners que m'ha de gastar catalans i catalanes perquè la gent entengui que Wongongo és una tenda de lo que sigui...
Sí que estigui relacionat,
sí, sisplau,
eh? També continuem amb idees clau, tingues un advocat lleial i molta paciència, fins a 4 anys, dius, què vols dir?
Bueno, el tema dels advocats és un drama perquè ha vingut molt intrusisme a Barcelona Valley, no? Hi ha molta gent que s'ha apropat als emprenedors, però no volen treballar amb els emprenedors, volen treballar amb els inversors. Entonces se utiliza ahora el emprenedor para meterse en el ecosistema. Per això dic, sisplau, tothom diu, no, necesitamos un gran especialista, no, a l'advocat del pare, saps aquell que sabe y te trae una colleja i et diu... l'advocat de la mare, hem de buscar advocats bones persones, i sobretot mai, que jo és un error que vaig cometre i l'he pagat con sangre, mai que l'advocat de l'inversor sigui l'advocat de la companyia de l'startup. Este és un error del libro que diem al llibre d'uns 50.000 coses que diem allà. Toxicidad fuera, mala vibra
fuera, me llamas gordo, te doy la mano. També diu, fitxa bones persones i elimina les persones tòxiques.
Tòxiques.
Què vols dir?
Pensa que una persona tòxica és com Walking Dead, és un zombi. El problema no és ell, el problema és que et mossega els demés, no? Estàs en un bar, i al bar de la companyia, i ve el zombi i et mossega la gent, i la gent es converteix en zombis. Són persones que no volen el bon fi de l'empresa. I per això dic que això hi ha una manera de contractar, que és contractar molt, molt ràpid, i a la que veus un zombi, perdoneu, patar del cul i treure't. És molt important, perquè al final, si tu a la teva companyia, tothom sap el que és un zombi laboralment, es queda el zombi, el talent se'n va. Has de ser implacable amb els zombis. I els zombis són aquells que s'estan tot el dia queixant, independentment dels temes laborals, que jo crec que les startups tractem molt bé la gent, perquè a l'startup el que volem és que la gent es quedi, no? Clar. Però hem de ser totalment intransigents amb els zombis, no?
I per acabar, entrem a la tercera part de la qüestió. Tenim l'empresa en marxa i tu recomanes fer una comunicació diferent. Perquè una nota de premsa cada 15 dies? Proposes, també demanes dedicació exclusiva i que no t'autoenganyis. Quins consells finals dones en aquesta equació que avui fem amb el Josep
Bueno,
Coll?
Comunicar la teva batalla, no? Deixar de posar el palmito a Instagram, jo crec que això és fonamental. El tema de lo d'enviar una nota, encara que diguis, hòstia, tinc un client al Japó, Repscan abre mercado japonès. Jo crec molt en això. Has de comunicar constantment qualsevol notícia, perquè està demostrat que una notícia que tu dius ni idea, pues de repente l'expansió te hace una media pàgina, no? I per què dic això? Perquè la gent contracta, o sea, fica diners amb el que veu. La gent compra el que veu i has d'estar contínuament...
La visibilitat del que fas és molt important.
I això es fa comunicant la teva lluita a les redes socials i enviant a través d'una agència pues una nota de premsa constantment.
Molt bé. Com sempre, un plaer aprendre del Josep Coll, d'aquesta fórmula de l'èxit, i no us perdeu el seu llibre presentació el 28 de febrer a Barcelona. Gràcies!
A les 7 de la tarda. Una abraçada, Xantal, t'estimo!
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem. Revolucionant la publicitat amb Jordi Orbea.
Us anunciem al començament del programa. Avui volem presentar-vos una nova espècie homínida. No us perdeu els minuts finals del programa. I aquesta nit amb Richard Strauss saludem a Jordi Urbea, vicepresident de Gilvia a Espanya i CEO de Gilvia a Barcelona. Bona nit, què tal?
Hola, bona nit, com estàs, Chantal?
Molt bé. A veure, una secció avui que m'agrada molt. Comença l'era de l'homo subscriptor. Què vol dir això?
Doncs allò que mai haguéssim pensat que passaria ha passat d'una forma natural i ràpida e indolora, com diríem, no? Allò que si et deien fa uns anys, escolta, pagaries uns diners per escoltar música de forma continuada, tu diries, no ho faria mai, o per veure algunes pel·lícules o algunes sèries pagaries per hores, tu diries, mai ho faria, i sense adonar-nos, hem acceptat que això ja ha entrat a les nostres vides, i ja sense adonar-nos, ja tots tenim més d'una subscripció a casa nostra que paguem de forma regular, que anem tenint una sèrie de continguts o d'informació o de productes que ens arriben a casa, de forma que anem pagant d'aquella forma tan tranquil·leta de 5, 7, 8, 10, 12 euros al mes i no ens n'adonem i allà estem ficats.
I d'on sorgeix aquest nou homínid, no? No sé si és com va dir Piqué, contigo empecé todo, i de fet amb el futbol, que va començar el món de les subscripcions, no sé si és que va començar més amb el futbol, ja és per tot, per un diari digital, per una plataforma audiovisual...
Jo recordo quan va ser el del futbol, no sé si te'n recordes tu, va ser un moment molt important, va aparèixer en aquell moment Canal Plus, aquí a Espanya, i que deien que per veure els partits de la Lliga tenies que subscriure't, doncs allò va ser un enrenou molt gran, 20 i pico d'anys després, ja ni ens en recordem d'aquell sidral, i ara ja sabeu que si no paguem, no el podem veure, i per tant és una qüestió que l'hem superada, l'hem admès al nostre interior, i ho fem amb naturalitat.
Per tant, acabarem pagant per veure continguts, no? I no sé si les xarxes socials també aniran cap aquí.
Dono per fet. Yes! Yes! Grab your shoes, grab your mat, and get your life together,
because we're about to prove how unstoppable we are. Aquest que sentim és un instructor de spinning de peloton. Què és exactament peloton, Jordi? Explica'm això.
Jo què et diria? Quan vam descobrir-ho vaig pensar, ostres, això sí que és una passada, no? Als Estats Units hi ha, crec recordar que hi ha 1 milió de subscriptors. En aquests països han compra una bicicleta de 2.000 euros, que li venen a casa seva, i a partir d'aquí paguen una quota mensual per tenir un instructor que t'explica mitjançant fer spinning com mantenir-te en forma. Clar, la curiositat és que et venc una bicicleta, entres en un model de subscripció, jo m'hi apunto i entro en el teu canal i segueixo les teves instruccions per posar-me en forma. Clar, ara pensa com va sorgir això. Va sortir enmig de la pandèmia, en el que no podíem sortir, no ens podíem bellugar. Doncs aquells paios dedicaven a enviar en bicicleta a la teva i a partir d'aquí començar-te a fer aquest model de subscripció que ho ha rebentat. Per cert, aquí a Catalunya hi ha alguna empresa d'aquest estil que també ho està fent. Per tant, vol dir, compte que tot és possible de imitar, copiar, portar i posar-ho en marxa ràpid.
Per tant, Jordi Urbea, anem cap a una societat que prefereix pagar per un servei que no per una propietat. Un altre exemple seria el renting de cotxes, no? Que no para de créixer, pago mensualment i m'oblido de la resta.
Però és,
no?
Que és que fixa't tu, cada cop més, el tenir una determinada propietat que es devalua ràpidament és una cosa molt, molt absurda, no? Jo recordo fa molts anys que vaig estar en un projecte a Finlàndia, vaig ser accionista d'una companyia que era de mòbils, que la idea era tindre un mòbil que cada cop que fes vell t'anaven enviant peces que s'anaven canviant. Pues si es feia vell la bateria, tres de bateria, te la canviaves. Si es feia malament el processador i es feia vell, doncs te n'enviava un de nou. I la idea era subscriure't i anar tenint el mòbil sempre a l'última mantingut, no? Llavors, clar, tu mires fredament i dius, ostres, molt més senzill fer això que no cada vegada anar-te'n comprant un de nou, no? Per tant, tots tendirem a buscar que aquesta propietat estigui mantinguda durant el temps, el més actualitzada possible, per un determinat tipus de preu. I el cotxe és el clar exemple, és allò de comprar-te un vehicle que te'l compres i surt del concessionari ja val 20% menys, i qualsevol copet 20% menys, i si et surt malament, doncs malaguait. En canvi, ara qui és, pum, pago una subscripció i ho tinc tot. Manteniment, assegurança, tot.
Això és un gran canvi de mentalitat, no? Les xifres deixen clar, però que aquest és el model del futur que avui ens explica el Jordi Urbea al Revolució.
És un model que ha vingut per quedar-se i està creixent a grans velocitats. Es parla en aquests moments de que en els últims anys ha crescut més d'un 400%.
Déu-n'hi-do, 400?
Clar, clar, no. I a més es parla de que l'any 2020 va facturar alguna cosa així com 150.000 milions de dòlars, d'euros, que ve a ser com el 15% del PIB d'aquest país. Per tant, ja és una qüestió que comença a ser molt grans, no? I els models de subscripció van en augment, no? Perquè et facis una idea, diuen que en el 2025 aquesta economia mourà més de 400.000 milions d'euros. Per tant, estàs parlant d'uns creixements sostinguts en el temps. I el més important, ja no solament sobretot són elements físics, sinó també sobretot temes digitals. Per tant, l'amplitud serà molt, molt gran. 222 milions de subscriptors té els senyors de Netflix, no? Però suma'ls i els que té la gent d'Amazon, suma'ls i els que tenen els altres, i a partir d'aquí tens una barbaritat de subscriptors que no ens aturem sense parar. Quantes subscripcions tens tu?
Jo, ara sí, em poso a comptar una... D'on vegis tantes? Dos? Tres? Doncs
pues a Europa diuen que la mitja ja està en 130 euros per persona. Atenció.
130 euros. Així que anem... Per mi és massa, eh?
Bueno, bueno.
I clar, per molta gent també és massa.
No,
perquè, clar,
però li has d'afegir el cloud.
Depèn de, no, no, de l'economia de cascú.
No, però ja has d'afegir-li el cloud, la música, clar, el Netflix. I comences a anar-te en compte la
sí,
revista,
més,
el diari.
3, 4, 5, sí.
Ah, ja comences a sumar-la, dius, ja no tinc tant 30.
Tu quantes en tens, Urbien?
Jo porto 120 euros cada mes en subscripcions.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Bueno, supongo que hay cosas que el dinero no puede comprar.
No muchas.
Algunas cosas no están a la venta.
¿Por ejemplo?
No se puede comprar a las personas.
¿Que no se puede comprar el amor? Eso suena atópico, ¿no crees?
La película Una proposición indecente va a causar un gran impacte en el seu moment. El que volia dir aquesta pel·lícula és que al final potser tot té un preu, no? D'alguna manera no estem entrant en un món on absolutament tot està mercantilitzat. Tot ho comprarem, tot ho vendrem. Per tant, no, hi ha uns terrenys perillosos, no? Si no tens diners per pagar subscripcions, quedes totalment fora de joc, no, Jordi? Mira, és el que dèiem.
Aquest és el gran debat que s'està produint, no? Qui quedarà fora del diguéssim, el tema més premium, no? Llavors, els premiums només poden accedir aquell que tingui un determinat tipus de poder adquisitiu. Doncs sembla ser que és ara el gran debat una mica ètic que s'està produint en tot això, no? Però, bueno, en tot cas, ja hi arribarem en aquest punt i en aquesta frontera, perquè de moment, més o menys, tothom se n'en va sortint. Però, al final, el que està clar és que d'aquí 5 anys, ja ens ho direm, estarem subscrits a més coses que ens imaginem i pagarem més del que ens pensem.
L'homo subscriptor, diu el Jordi Urbea, que és el futur, com sempre, continguts interessants amb el Jordi de com serà el món de demà. Gràcies, Jordi.
A tu, bona nit.
Acabem programa i ho fem amb una frase, en aquest cas de l'empresària nord-americana Esther Lauder, fundadora d'un imperi de cosmètica, com sabeu. I diu així: no vaig arribar on soc desitjant-ho o esperant-ho, i vaig arribar treballant. Gràcies, oients, i ens retrobem demà, diumenge, a API Web, amb una gran entrevista amb Àngel Llàcer i Enric Cambrai. No us la perdeu. Gràcies.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina. Jordi Pi. Jordi Portals. Marta Pujades. Judit Sala. Marc Brugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo. Passa bé, passa bé. Show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up. You showed me nothing at all. It's coming down on me. Water like misery. It's coming down on me. I'm ready, rain on me. Drop, but at least I'm alive. Rain on me.
sky. I'll be your galaxy. I'm about to fly. Rain on me, tsunami. Head up to the sky. I'll be your galaxy. I'm about to fly. Yeah.